migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Tenim uns quants fronts oberts, i ara obrirem uns quants fronts, crec que força interessants. Va, hi ha uns quants dramàtics, un altre no tan dramàtic, hi ha una mica de tot aquí, i un altre musical, que és amb el que tancarem. Ja sabeu que d'entrada estem fent una pregunta avui, perquè parlarem de cinema. Després parlarem amb el director del grau de màrqueting de la Universitat Abat Olivaceu, el senyor Xus López, i li farem aquesta pregunta. Per què la gent no va al cinema? Què passa? O per què anem molt poc al cinema? La primera resposta pot ser molt clara, i és que cuesta un pastizal. És que és veritat que hi ha dies de l'espectador, és veritat que es fan ofertes, és veritat, tot això és veritat, però a la que vas, imaginem, una família, anem a veure una pel·lícula familiar, no? Ja no tu sol, amb la família, i vas, una família amb dos fills, i vas a veure Gru 4, compraràs les crispetes les compraràs. La Coca-Cola, la Fanta, la compraràs. Doncs aquí la Yolanda Canales. Com està, Yolanda? Benvinguda.
Què tal? És que vam anar l'altre dia i per això
vam fer comptes.
60 euros. Clar, és que l'entrada ja són 10 o 11 euros.
Clar, és que ja no és per anar cada cap de setmana al cinema.
No.
Ja no és. I a més, has d'escollir molt bé la pel·lícula que vols anar a veure. No pots anar a veure... A veure què és esta pel·li. Bé, estem fent aquesta pregunta. A més, també demanem, ja que estem, recomanar alguna pel·lícula i demanem notes de veu, la teva opinió, al 699-1309. 699-1309. I això és una de les qüestions que ens deien.
Clar, doncs responent a la pregunta d'avui, jo no vaig al cinema perquè les pel·lícules són molt dolentes i massa llargues. Llavors, nosaltres a la família som molt cinèfils, però clar, les pel·lícules poden durar més de 3 hores i són pesadíssimes. I el guió molt dolent i els actors justets. Llavors, o puja una mica la qualitat, o si no, la gent es queda a casa veient el Netflix.
És cert, i a més, tens més oferta. L'experiència és completament diferent, això també és veritat. No és el mateix estar a casa amb el Netflix i tal, que és igual, que anar al cinema. L'experiència és diferent, però el que acaben de dir, Yolanda, a vegades... És cierto. Bé, després en parlarem de tot això més en profunditat. Farem moltes preguntes al senyor Xus López, així que us convido a que continueu. No ens has deixat la pel·lícula recomanada que demanava per una recomanació de pel·li, en aquest cas, 699-1309. 699-1309 és el WhatsApp veu. Ara parlem d'una altra qüestió. Després entrarem al cinema i parlem d'una situació delicada. Mireu, a Catalunya es calcula que unes 300.000 persones pateixen el que s'anomena pobresa farmacèutica. Segurament terminologies com pobresa alimentària, pobresa energètica, doncs ja les teniu més assumides. Sobretot pobresa energètica s'han parlat molt. Pobresa farmacèutica no tant, però existeix. Què vol dir la pobresa farmacèutica? Per entrar en detall, és que es té dificultats per poder pagar els medicaments que es necessiten. Estem parlant, sobretot això afecta a malalts crònics que necessiten uns medicaments d'un determinat preu, en aquest cas. És un tipus de pobresa molt desconeguda, perquè hi ha la sensació generalitzada de que hi ha una sanitat universal, gratuïta, entre cometes, a Espanya. Gratuïta no, la paguem tots, Això surt dels impostos, que l'altre dia sortia una enquesta que es feia que encara hi havia un alt grau de desconeixement i la gent no sabia que la sanitat pública la paguen els impostos. Jo a vegades, de debò, us prometo, jo crec que flipo amb aquestes coses. Jo no sé a qui li pregunten, perquè gratis no hi ha nada en este mundo. Empecemos por ahí. Bé, el que sí és veritat és que és molt desconeguda aquesta pobresa farmacèutica. No hi ha, a Espanya no hi ha cap sistema per pagar els medicaments de tots els malalts. Alguns estan subvencionats. Però hi ha alguns gratuïts determinats, Per ajudar aquestes persones, hi ha ONGs, com el Banc Farmacèutic, que es fa càrrec d'aquestes situacions moltes vegades. Yolanda Canales, i és una situació, i fan una feina molt curosa amb tot això.
Sí, perquè assumeix el cost de la medicació per a unes 2.000 persones cada any, gràcies a l'aportació de fons públics i també privats, però en tot cas no tenen prou recursos. I fins i tot algunes de les administracions que els ajuden a sobre retallen, no?, aquestes aportacions. Però podem dir també que tot ha canviat, o, i per a pitjor, arran de la crisi econòmica provocada per la Covid. Aquí, com en tots els àmbits, també ho poden explicar altres entitats, com Càritas, Creu Roja, sí, sí. És igual, eh? Després de la Covid va fer, just coincidint amb la Covid i la postpandèmia, va fer un pic. La cosa potser ha baixat una mica, però més o menys es manté, eh?, en nivells molt alts. I, de fet, el banc farmacèutic, vull dir, va atendre fins a un 30% més d'usuaris, eh?, arran precisament de la Covid. I per entendre aquesta situació, ja ho apuntaves abans, hem de tenir en compte l'actual sistema de copagament dels sí. medicaments que hi ha a Espanya. Ho explico. I veureu també que la situació a vegades és una mica injusta, i això ens fa reflexionar, que potser hauríem de parlar, no?, amb algun expert en la matèria perquè ens comentin cap a on, no?, s'hauria d'anar. Ara no m'enrotllo més i vaig al detall. Els treballadors o autònoms sí. amb menys ingressos, de menys de 18.000 euros, han de pagar el 40% del cost dels medicaments. Però es dona la circumstància que la majoria de pensionistes només assumeixen un 10% del cost independentment del que cobrin.
Independentment de la pensió, i aquí, clar,
exacte,
és un
què, no? Exacte, aquí ve el problema, perquè no és el mateix una persona, evidentment, que cobri
400 euros de pensió,
exacte,
o 600 euros de pensió,
o 2.000.
Clar.
Que potser els de 2.000 els hem de dir, escolti, vostè igual, un treballador en actiu, potser si col·labora una mica més,
si
tampoc passa res.
Tampoc passarà res, correcte.
Exacte. Només en col·lectius més desfavorits no han d'aportar res, i els de rendes més altes, de més de 100.000 euros, aquest copagament és del 60%. Tota la resta va a càrrec de l'administració.
Doncs
estem en el mateix. Les rendes
sí,
més altes,
clar.
Jo què sé, posa Amancio Ortega, sempre posem el pobre Amancio Ortega,
pobret.
Però, o sigui, ha d'assumir el 60%, però igual ell pot dir, doncs, més igual.
Però no li vindrà no d'aquí pagar el 100% en aquest
exacte.
Cas. Clar, possiblement aquí sus señorías deberían un día d'estos ponerse a trabajar en coses que importan i ajustar coses que estan ja caduques, perquè segurament això, per exemple, posaves el cas dels pensionistes, en altra època això estaria molt bé i estaria molt ben ajustat ja en el seu moment, perquè suposava que un pensionista cobrava molt menys que una persona que treballava. Ara ja no és així. Per això, sus senyories, igual haurien d'ajustar coses que estan ja caduques.
Sí, és que, de fet, ho parlàvem l'altre dia, arran de l'informe de Càritas. No sé si te'n recordes. Cada cop hi ha més treballadors pobres.
Sí, sí,
aquest
sí.
és el problema.
Treballar
o sigui,
per ser pobres.
Que
sí,
treballa,
sí.
efectivament,
sí, sí.
però que no poden fer front, doncs, a tot, al lloguer, als serveis, als aliments. Aquests treballadors, evidentment, tenen targeta sanitària, tenen uns mínims ingressos, però han de pagar un 40%. I, clar, moltes vegades han d'escollir entre menjar, per exemple, o pagar els medicaments.
És molt dur, això, eh?
Clar, i potser el medicament et va, clar, et va la vida, et va la teva salut, que no empitjori, que la situació es torni irreversible. Estic parlant, doncs, jo què sé, d'un malalt crònic. No ho sé, tinc un exemple que és molt proper, no? Una hepatitis autoimmune. No és que sigui gaire car el tractament, però, bueno, has de prendre immunosupressors i també corticoides. Si no prens això, hepatitis, bueno, imagina't, eh? Pot
ja.
derivar en una cirrosi i
sí, sí.
no sé si estaries a temps ja del trasplantament, no sé si m'explico.
Sí, perfectament.
Clar, si no segueixes això, és complicat. Doncs hi ha gent que ha de decidir entre això, entre la seva salut o el fet de menjar. I per això, la majoria, de fet, dels que van al banc de farmacèutic o els que necessiten l'ajuda del banc farmacèutic són malalts crònics que tenen un pla mensual que supera els 20 euros.
És dramàtic, és dramàtic. I a més, és una paradoxa d'aquelles importants. Ja parlàvem fa una estona de tot això, quan parlàvem dels nanos que no tenen un àpat complet, parlàvem d'aquesta paradoxa. Estem veient que les xifres de l'economia a Espanya funcionen i van molt bé. Estem veient xifres rècords d'ocupació. Estem veient que els experts diuen no, Espanya va bien. Bueno, escolta'm, i et trobes amb això que cada cop hi ha més. És una paradoxa d'aquestes que costa entendre, que costa molt entendre. En parlem amb el banc farmacèutic i per saber com funcionen i com va la cosa. Parlem amb el seu director, el director del banc farmacèutic, el senyor Javier Vincia, que el tenim al telèfon. Javier, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Javier. Quina és la feina que fa? Quin és el paper que ha de jugar el banc farmacèutic?
Bueno, gràcies a vosaltres, en primer terme, per interessar-vos per aquesta pobresa farmacèutica incipient al nostre país. Mira, nosaltres vam començar el 2007 amb un projecte que era molt i molt similar, com bé has dit, a Banc d'Aliments. Fèiem una campanya de recollida de medicaments, no medicaments subjectes a prescripció mèdica, sinó pues, altre tipus de productes OTC o de parafarmàcia, que ens demandaven des de les entitats socials. El que passa és que hi ha una legislació a Espanya molt, molt estricta i al final se'ns va comentar que no era possible mantenir aquest tipus de campanyes perquè no garantien la traçabilitat del producte ni la seva conservació a les entitats socials. Llavors, fruit del decret de copagament del 2012, ens van venir a veure unes treballadores socials dels centres de salut d'aquí de Catalunya i ens van dir, escolta, està molt bé la pobresa que esteu atenent a entitats socials, però nosaltres ens estem trobant que fruit del decret del copagament hi ha usuaris al centre de salut que no poden pagar-se la seva medicació i han de triar entre menjar o medicar-se. Llavors, nosaltres vam posar en marxa un programa a través d'una plataforma informàtica que posava en comú a treballadores socials dels centres de salut, farmacèutics i banc farmacèutic. Uh-huh. Al final, a tu et detectaven una patologia, tu comprovaves que no tenies diners per pagar aquella medicació o pagar aquella medicació suposava que tenies que deixar de banda pues, algun altre producte essencial per casa teva. Llavors et donava d'alta una plataforma i donava un document. Tu t'anaves a una farmàcia, el farmacèutic instantàniament comprovava que estaves donat d'alta al sistema, et dispensava la medicació i a nosaltres ens generava un tíquet i paguem aquest tíquet, bueno, factura, a final de mes al farmacèutic. Per tant, aquí també destacar la figura dels farmacèutics, que són els grans col·laboradors també en aquest projecte.
Diguem que les farmàcies han d'adherir a aquest projecte en aquest cas, no?
Les farmàcies s'adhereixen a banc farmacèutic i són elles qui dispensen la medicació i nosaltres qui li paguen import de la medicació.
Clar, ostres, és que... I així solucionem el fet d'aquesta legislació tan... que té la seva lògica, no?, estricta conforme als medicaments.
Exactament, perquè d'aquesta forma segueixen el seu canal i la seva traçabilitat adequada. Per una altra banda, estem des de fa 2 anys, fruit de la pandèmia, que vam detectar pues, moltíssima necessitat, obrint aquesta possibilitat no només a treballadores socials de centres de salut, sinó a treballadores socials d'entitats socials que tenen identificat usuaris amb patologies que tenen pues, problemes econòmics també per accedir a la seva medicació i també estan donant d'alta alguns beneficiaris de la seva entitat a la nostra plataforma i segueix el mateix procés d'anar a la farmàcia, li dispensen la medicació i som nosaltres qui li paguem.
Clar, estava pensant precisament quin tipus de medicaments són els que s'acostumen a pedir o demanar o posar en marxa, perquè no sé si la Seguretat Social en aquest cas cobreix molts d'aquests, no? Com funciona el tema?
Bueno, és ben cert que la Seguretat Social no cobreix tota la medicació que recepta. Principalment cobrim la medicació finançada per la Seguretat Social, però si hi ha excepcions que se'n traslladen, també estem cobrint medicació no finançada. És ben cert que la medicació no finançada a Espanya pues, és elevada i el problema, segons normativa europea que ens comenten, anirà més. Vull dir, cada cop tindrem més medicació no finançada al nostre país.
Això seria un problema, perquè hi ha medicaments que són realment cars en aquest cas, no?
Sí, efectivament. Hi ha medicació que és cara i després hi ha malalts crònics que tenen molta dificultat per accedir pues, amb la regularitat que necessiten a la seva medicació. D'aquí que també nosaltres, fruit de l'eina que tenim, pues, podem veure quin tipus de medicació estan prenent, per quines patologies. Estem veient també pues, que si hi ha adherència o no a la medicació i que tot això són dades també molt interessants pel sistema sanitari.
Sí, prenem el pols a la... a la societat, això va, des que esteu en marxa, va a més o més, es manté o va a menys? Quina valoració faries?
Nosaltres aquest projecte que vam iniciar el 2015, vull dir, pagant la medicació directament a través de les farmàcies, ens demostra que hi ha un 3,6% de la població afectada. Aquest percentatge va pujar molt a la pandèmia i postpandèmia, però, i malauradament, ara s'està mantenint, vull dir, aquesta dada. Sí que va haver un pic, diguem-ne, de pandèmia, que va superar el 4% inclús, però ara estem mantenint el 3,6% dels últims anys.
Quantes persones ateneu? No sé si teniu xifres aproximades.
Sí, sí, sí. Nosaltres aproximadament estem atenent uns 2.000 usuaris a l'any, pagant la seva medicació directament.
Mm. Llavors, els fons d'on surten? I qui vol participar, com ho pot fer?
Bueno, això és una altra. Els fons, nosaltres no atenem a més persones, no perquè no ens arribin més peticions, sinó per falta de fons. Nosaltres rebem una finançació pública del 60% i privada del 40%. Aquests fons són insuficients a dia d'avui i bueno, evidentment la societat també pot col·laborar pues, a través de visums o de donacions que poden trobar a la nostra pàgina web.
Sí, entreu al Banco Farmacéutico Punés, que seria bàsicament la vostra web.
Exacte.
Banco Farmacéutico Punés. Carai, doncs és una iniciativa que tinc entès, o almenys estava mirant, i a tot Espanya no esteu. Esteu a Barcelona principalment, 6 municipis, Granollers, Lleida, Saragossa i Madrid, no? Hi ha previsió que això s'estengui a més poblacions d'Espanya o de Catalunya?
A veure, tant de bo desapareixem, però desapareixi l'entitat senyal. Hi ha canvis legislatius, que és la nostra finalitat última, vull dir que hi ha canvis legislatius que cobreixin aquests perfils que pateixen pobresa farmacèutica. Estem mirant d'anar creixent altres territoris, sobretot a Catalunya i alguna altra ciutat de l'Estat, però se'ns fa difícil per la falta de fons. Vull dir, hi ha molta necessitat per altres... Clar. Bueno, pues per altres tipus de pobresa o de necessitats que hi ha al país, i la veritat és que el pastís públic cada cop es reparteix entre més, no? I això fa que redueixin les aportacions que abans estàvem rebent nosaltres i estem treballant molt de la finançació privada.
Doncs és tot un quei, tant de bo com tu dius, això doncs no existís. La gran notícia seria acaba la feina del banc farmacèutic, perquè ja no existeix pobresa farmacèutica. És una utopia, però
tant
de bo fos així. Senyor Javier Vincia, director del banc farmacèutic, escolta'm, gràcies per la xerrada i per explicar-nos la vostra feina, molt amable, i felicitats per la feina que feu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salutacions.
Igualment, gràcies. Pues, què et sembla, Yolanda? Fan una feina difícil, i a més és que la reglamentació en qüestions de medicaments és molt estricta, tal com estava explicant el Javier, i clar, esquivar tot això és complicat. Per això les farmàcies s'han d'adherir a tot això per fer un cop de mà.
Tenen aquest sistema, aquesta plataforma, i està ben pensada, efectivament. Bueno, així també es controla més, clar, perquè tot és el mateix circuit, per dir-ho d'alguna manera. No es perd la traçabilitat, efectivament, saps si s'està complint o no per la de vegades, no?, que va recollir el segons el pla de medicació, i al final això són... Tampoc es trenca la cadena, perquè, clar, una altra cosa, hi ha medicaments també que necessiten refrigeració. Si ho reparteixen des del banc, això també pot trencar... Clar. D'aquí també aquesta idea, que ja ho ha comentat al principi, en comptes de donar medicaments, doncs el que fan és pagar la factura al farmacèutic quan acaba el mes.
M'agradaria posar l'atenció en un punt en comú. Abans parlàvem també de les beques menjador i parlàvem una afectada en tot això i sobretot de l'informe Educo també, no? I ara el que, juntament amb el que ens explicava el director del banc dels farmacèutics, i és que estan saturats. Tots dos diuen, no, és que ens demanen beques i no arribem a més perquè... No és perquè no ens demanin més, és que no tenim més fons, no podem.
No és perquè no vulguem, sinó perquè no podem.
De fet, fa poc, ja ONGs com Càritas, per exemple, o el Val dels Aliments, ja estaven advertint que no, que ja havien arribat a la seva...
Al límit.
I
gràcies, que hi ha entitats com aquestes, que si no, sí, encara...
I tant.
Encara es patiria més.
Yolanda, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Molt. Va, de seguida arribem a 2:15, farem 5 cèntims d'informació de serveis i parlarem de cinema.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡No! Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Vols unes vacances inoblidables?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Endinsa't en una experiència única plena de natura, aventura, relax, cultura, gastronomia. Aquí ho tens tot.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española. Que son Nico Williams ni Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dijous 11 de juliol, un dijous de calorada important. Bé, és estiu, que volem? Si fa fred, fa fred, si fa calor, fa calor. Fent 5 cèntims d'informació de serveis i atenció, perquè avui tenim alertes per tots els gustos. Tenim alertes per intensitat de calor a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. Aquí tenim una alerta per intensitat de calor, la mateixa intensitat de calor, la mateixa alerta la tenim al Segrià, Terres de Ponent, al Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell, també amb alerta per intensitat de calor. I després, les altres alertes que tenim són per intensitat de pluja. És que és una cosa... Sí, correcte, perquè el Pirineu Occidental, la part nord de Lleida, d'aquestes comarques, doncs aquesta tarda, darrere de la tarda, s'espera que puntualment hi pugui haver pluges abundants, en plan tempesta, en plan de... es nubal, aquello que parece Mordor, i comença a caure la de Déu. Doncs tres quarts del mateix, fins i tot alguna que altra pedregada, per això estan activades les alertes. Les temperatures ho estan patant, estem parlant de que a Ponent podrem assolir tranquil·lament 39-40 graus, tranquil·lament. La cosa serà tota l'estona així, i atenció, perquè no estem en una de calor, eh? No és una advertència d'una de calor. Demà divendres, la qüestió té un punt i un petit gir. No és una cosa excepcional. Hi ha alertes per intensitat de pluja. En aquest cas parlarem del Pirineu Central, comarques com el Ripollès, el Berguedà, Osona, tota aquesta zona, hi ha alerta per intensitat de pluja, per tempestes importants, intenses. Fins i tot una pluja que podria arribar a la costa, cap al Garraf, o la costa... zona de la costa central, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, més probablement per aquesta zona, no? I per la tarda, tres quarts del mateix, aquesta intensitat i aquests alertes per intensitat de pluja s'estendran pràcticament a tot el Pirineu. Les temperatures baixaran demà divendres. Baixaran i dissabte es quedaran com tocaria per l'època. És a dir, farà calor. Farà calor. I ja la setmana que ve, a partir de diumenge, dissabte, diumenge, començaran a pujar les temperatures. No serà una borrada, no serà una baixada, una bestialitat, però calor en farà. Així que molta atenció amb les dues coses, en funció d'on esteu ara mateix del territori, per les pluges i per la calor. Molta atenció amb això, eh? Sobretot a les hores, aquestes hores centrals del dia, eh? Millor estar a casa, fresquets, escoltant la Cope. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs aquesta hora parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. No hi ha massa moviment en aquesta xarxa viària catalana. De fet, només veiem retencions a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, per les obres que hi ha a l'alçada de la Vall d'Hebron i que tallen un carril en cada sentit de la marxa. En sentit Trinitat hi ha cues des de Sarrià i en sentit Llobregat afectació des de Via Júlia. I a la ronda litoral, doncs, per volum de trànsit, veiem retencions en sentit Trinitat entre la zona Franca i Montjuïc, també entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat, i en sentit contrari, en sentit Llobregat, aturades des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marta, gràcies. Cuida't. I com tenim l'actualitat esportiva? Ja tenim rival, els anglesos. Nos jugamos Gibraltar, quien gane se lo queda. Com...
Doncs jo crec que seria per Espanya, eh? Perquè...
Jo em vaig dir benvingut,
com estàs? Què tal, Cruz, com estem?
Molt bé.
Jo la veig...
Sí?
No sé si dir molt, però la veig favorita de cara a la final,
jo,
la veritat.
Feia temps que, bé, de les finals que he pogut veure, soc conscient, que no veia Espanya tan favorita. I és cert que arribo a dir, podem perdre el partit, és veritat, però... crec que hi ha una superioritat clara d'Espanya ara mateix davant d'Anglaterra.
És que Espanya, per mi, és claríssimament la selecció que millor futbol ha fet des del primer partit fins al darrer, que va ser el de semifinals. Per mi, la prova dura per la selecció espanyola, el rival més dur era Alemanya, un quart de final. El va superar. França també era un rival difícil, però per mi, per sota d'Alemanya, també el va superar. I jo és que ahir, el que hagués sortit de la semifinal,
igual, no?
Anglaterra-Holanda, per mi eren pitjors, o són pitjors seleccions que França i també que Alemanya. Per tant, veurem què passa diumenge, però jo crec que Espanya està molt a prop de guanyar l'Eurocopa.
A part d'això, com ho tenim?
Doncs mira, el Barça, primer dia de treball de Hansi Flick avui ací, trepitjant la gespa de la ciutat esportiva, després de la jornada de proves mèdiques d'ahir, això sí, amb pocs efectius de la primera plantilla, té disponibles a Iñaki Peña, Oriol el Romeu, a Vitor Roque i a Íñigo Martínez, encara que ja hem vist avui trepitjar gespa, fent exercici sobre la gespa de la ciutat esportiva a Balde, que juntament amb De Jong i Gavi, els futbolistes que estan lesionats. Han sortit horaris de les jornades 2, 3 i 4 del campionat de Lliga. Jornada 2, el dissabte 24 a les 7 de la tarda, Barça Athletic Club, i a 2:15 Espanyol Real Societat. Diumenge 25 a 2:15 Atlètic de Madrid Girona. Jornada 3, dimarts 27 d'agost a 2:15 Rayo Barça, el dimecres Atlètic de Madrid Espanyol i el dijous Girona Osasuna. I jornada 4, el dissabte 31 d'agost a les 5 de la tarda tenim Barça Valladolid, a les 7 de la tarda l'Espanyol Rayo i el diumenge 1 de setembre a les 7 de la tarda el Sevilla Girona. Dic amb motor, Pol Espargaró s'ha confirmat, com recordaràs es va retirar a finals, sí, de la temporada passada, s'ha confirmat que correrà al Gran Premi d'Àustria entre el 16 i el 18 d'agost. És pilot provador de KTM, ja aquesta temporada va córrer també al circuit de Mugello, i d'aquí a mitja hora aproximadament s'ha de disputar una de les semifinals del torneig de Wimbledon de dobles en presència catalana, a la parella integrada per Marcel Granollers i l'argentí Ceballos, que s'enfronten als australians Thompson i Purcell per un lloc a la final.
Molt bé, ampliarem després aquestes informacions a Sportscope. Joan, abans de que marxis, sí, quan va ser la darrera vegada que vas anar al cinema?
No fa gaire. Tinc molt mala memòria i ara no recordo la pel·li. Ah, sí, a veure Civil War. Jo crec que fa 3 setmanes, aproximadament.
Trobes que el cinema és car?
Una mica
pica.
Sí, perquè que vaig pagar 8 euros o algo així, a l'entrada així...
Sí, euros. Més o menys.
Jo crec que es podria... No està malament, a mi no, per cultura no sí, em sap greu pagar.
No és una qüestió només d'entrada. Aquí has d'afegir també si compres crispetes, si compres...
Jo no soc massa després, no? Jo compro l'entrada i normalment ni crispetes ni...
I els nanos, no li compres crispetes, els nanos?
Vaig molt sol al cine.
Ah, sí?
Vaig molt sol al cine.
Ostres, quina
sort. Ni amb la meva dona ni amb el meu fill. Normalment quan...
No coincidiu en...
No, perquè hi ha dies que tinc festa entre setmana o sí, alguna tarda que tal, i aprofito per anar al cine i vaig molt sol.
Ah, llavors 8 euros ja és més raonable en aquest
sí,
cas.
Sí. Jo crec que es podria ajustar una miqueta més, encara que jo sóc d'aquells que no em sap greu pagar per cultura, eh? Jo
sí,
pago
sí,
per concerts, per anar al cine, per anar sense cap mena de problemes, em compro llibres, tal... discos.
Molt bé.
Però crec que es podria ajustar una miqueta més.
Feia la pregunta perquè de seguida doncs prenem el pols a les persones que ens escolten i que ens han enviat un WhatsApp de veu precisament al 699 1309 parlant d'això i parlant de per què la gent no va al cinema. Per què baixa tant els espectadors?
Plataformes, no? La comoditat d'estar a casa...
Hi ha un ventall de coses.
Jo crec que com al cine, per veure pel·lícules...
Cap lloc.
No hi ha res.
Estic d'acord, l'experiència és molt, molt guai. Joan, moltes gràcies.
Fins després.
Gràcies, que tinguis un bon dia. De seguida en parlarem d'això del cinema, en parlarem de per què la gent no va al cinema. Serà la pregunta principal que li farem a l'expert amb què parlarem, un expert en màrqueting. Però abans, necessites fer reforma a casa? Sí? Atelier. Perquè Atelier t'ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, bany, reformes integrals des de fa més de 30 anys amb els millors professionals propis que ho faran especial, molt especial per tu. Vols saber alguna coseta més? Perquè sempre ho fan amb la millor qualitat, els millors acabats, preus immillorables, dates d'entrega amb plaç garantitzat i ofertes i regals a cada projecte. Així que vés a visitar l'exposició d'Atelier a la via Augusta 106 o truca al 606 34 67 23 607, o primer l'exposició i després vas a veure... Ei, que mira, m'interesseu. 606 34 67 23. Atelier, la teva llar a bones mans.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste. Ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
500 castillos. 9 rutas del vino. 40 posadas reales. 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per què la gent no va al cinema? Què passa amb el cinema? Com està canviant la manera de veure les coses? És una qüestió de pel·lícules avorrides, com ens deien abans? Manca d'originalitat als guions? Parlem de tot això. Estem demanant la vostra opinió del per què dins de tot el que és el món del cinema. Si voleu parlar de les subvencions, si voleu recomanar pel·lícula, també. El WhatsApp, 699-13-09. 699-13-09. I ens expliquen això.
Hola, buenas tardes. Pues mira, el motivo por el que no voy al cine es por el precio de las palomitas. Mm. Y parece una tontería. Ayer mismo fuimos yo y la mujer, porque mi hija se fue de concierto, y fuimos a ver el Group 4. Y 20 euros las palomitas. El combo ese de palomitas, 20 euros. Sí, sí. Y fuimos al Día del Espectador, 6,90 euros. El Día del Espectador, ostras, es que lo que estáis hablando, es que va una familia de cuatro y ya tienes allí 60 euros, habéis quedado corto, con nada que cojas dos cacharros de palomitas, 20, 40 y a 10 euros la entrada tienes 40, tienes 80 euros. No se puede ir al cine, es inviable, es preferible comprarte las palomitas en el Mercadona y alquilar una peli a través d'alguna plataforma, porque es que es inviable.
Clar, estic molt d'acord amb el que està dient. Si parles de 80 euros, estem parlant de que és una pel·lícula o que la vols veure al cinema molt, molt especial perquè ets un friqui d'aquesta, jo que sé, un Star Wars, un Star Trek, un grup, el que sigui, perquè 80 euros estem parlant d'un producte de luxe, si em permeteu. Cultura, sí, però de luxe. Per què la gent no va al cinema? Tenim al telèfon el director del grau en màrqueting de la Universitat Abat Oliva Feu, el senyor Xus López. Ja sabeu, podeu enviar més whatsapps de veu si voleu, eh? 699-1309. Xus, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres per patar una mica la xerrada. No solucionarem el planeta ni la indústria, però almenys intentarem posar una miqueta l'aigua clara. I la primera pregunta que et faig, Xus, és una mica ja així de cara a perro, és per què la gent no va al cinema?
Bueno, no hi ha una causa en concret, hi ha diferents factors i, bueno, un d'ells principalment és que han canviat les costums de l'espectador des de la pandèmia. Hem tingut un increment exponencial del consum i d'oferta, per tant, de pel·lícules i sèries a les plataformes, i això ha provocat que la gent es miri la taquilla amb una miqueta més de recel i sigui una miqueta més exigent amb el contingut. Clar. No només això, tenim la vaga de guionistes i actors que va passar l'any passat, això ha produït que hi ha un...
És un enfonsament, no hi ha oferta, no s'han fet pel·lícules, no hi ha producció.
No hi ha producció, sí que hi ha una modificació del calendari bastant important dels productes o de les obres que s'han creat, no? I també hem de veure que hi ha una crisi de contingut bastant important perquè estem fent una sèrie de... Si et mires la majoria de les taquilles, de les pel·lis que estan tenint bastanta recaudació, són remakes. D'altres. Ara tenim Super Detective en Hollywood.
Sí, sí. És increïble, Xus. Això és veritat perquè sembla que hi ha una crisi d'idees, no? És que estem assistint a fa res, una reestrena o una tornada, una nova aposta de Cazafantasmes. És a dir, estem amb els èxits dels 80, estirant èxits dels 80.
Correcte, ara estic exhibint un article sobre això, que és la nostàlgia cinematogràfica que tenim i que realment estan tirant tots els estudis i les plataformes per això, i tenim Twister, no sé si te'n recordes de Twister,
sí,
dels
90, sí, senyor.
Pues ara tindrem Twister, hem tingut per sort Del Revés 2, que ha permès patar tots els registres de la taquilla a nivell infantil i ha superat a Frozen 2 i altres pel·lícules de Pixar, i també hem tingut l'èxit de Dune, la segona part, ¿vale? Però sí que és veritat que a nivell general, pues, pel·lícules com Furiosa, Mad Max, que jo la vaig anar a veure al cinema perquè sóc un fan irresistible de Jack Miller, pues, clar, és una pel·lícula que no ha recaudat les xifres que s'esperaven i Això li ha passat també a pel·lícules com L'Especialista o Garfield la pel·lícula. No acaba la taquilla de tirar cap endavant i jo crec que és, bueno, a part de la part estructural que has dit tu, també molt ben dita, que és el poder adquisitiu de les famílies, que no està tan bollante per fer un...
Home, Xus, és que, perdona, és que ara al cinema, entre les crispetes, el Criu, l'entrada a una multisala de Barcelona, pràcticament a qualsevol, ostres, et deixes un pico allà, eh?
Sí, sí, no, jo també tinc criatures i t'ho has de pensar molt bé perquè has de, bueno, el cinema s'ha tornat un, bueno, una mena d'oci comparatiu bastant que ha incrementat el poder adquisitiu, per tant l'exigència, els marges que tenen al cinema són més elevats, per tant acabem pagant tots més, no? O sigui que l'experiència se l'assegura molt bé. Però jo sempre estic a favor de que el contingut ha de ser de qualitat, perquè ja vam tenir l'efecte del Barbieheimer, vale? Que era Barbie amb Oppenheimer,
sí,
que va patar la taquilla. Jo crec que aquí l'espectador se'l va tractar de manera intel·ligent, amb obres audiovisuals amb molta qualitat, amb molt de rigor. Recordo que Oppenheimer és una pel·lícula que està rodada la majoria de la pel·lícula en blanc i negre, que són 3 hores, que va sobre una pel·lícula d'un tema polític, sí, i la va patar la taquilla. O sigui que, més enllà d'això, es necessita producte i aquí les plataformes ho estan enganxant molt bé, perquè...
Perquè és que les plataformes tenen idees. Almenys clar, et poden agradar o no, però et fan propostes més originals, potser, no? El que trobo al cinema és que calen més idees com Oppenheimer o com Barbie, possiblement.
Sí, sí. Correcte, sí, sí. Hi ha un problema d'idees, d'innovació i sobretot de risc, en el qual amb la inversió que es fan les obres audiovisuals. I clar, una de les pel·lícules més aclamades de l'any passat va ser Pobres criatures, no?, de Yorgos Lanthimos, que va tenir una estrena bastant efectiva a nivell internacional. Clar, una pel·lícula que parla d'un fenomen del mite de Frankenstein, però que té una important recaudació, no? Llavors, s'ha de tenir en compte que l'espectador està demanant aquesta qualitat i quan existeix aquesta qualitat, va al cinema. Llavors, si fem aquest tipus de remakes que no aporten idees o fan adaptacions, que sí que està bé, que recullen elements de la nostra nostàlgia, però no aporten un valor innovador a algun tipus de saga o algun tipus de contingut, la veritat és que es fa una miqueta difícil que els espectadors puguin anar al cinema.
És una falta d'atractiu i possiblement que les productores no arrisquen, no intenten anar a la qüestió segura. Jo, bàsicament, tots tenim clar la gran saga, que eren com xoriços de superherois. Vull dir, van trobar el filó de superherois i ale, a por ellos. O Star Wars, vull dir, estem parlant de... Més de superherois, possiblement. Marvel ha estat tot un filó dins de tot això, però arriba un moment que tot això s'esgota.
Clar, bueno, ara mateix tindrem a taquilla la de Lobezno,
sí, sí.
Deadpool, que aquesta és...
Tot és com...
Rifar el rizo, ¿no?
Sí, sí.
Claro, llavors... Però bueno, no sé, l'efecte de nostàlgia justament fet i aporta valor a la història i innovació. No sé, aquí tenim el fenomen de Top Gun, Maverick,
sí,
la segona que jo també som un fan... d'Iceman, jo segur que tu també el tens,
sí,
a la ment.
Sí, sí, sí.
Llavors, aquest fenomen va arrossegar molta gent a la taquilla i va ser el Tom Cruise que va, diguem, salvar la taquilla. Llavors, si fem apostes que realment siguin bones i que aportin un valor afegit, doncs clar, estem en lo de... O sigui, el consumidor o l'usuari o l'espectador acabarà pagant aquesta...
Reacciona.
Aquest preu, encara que tingui una miqueta més, no?
Doncs senyor Xus López, director del grau de màrqueting de la Universitat Abat Oliba Feu i molt entès en cinema, pel que veig. Escolta, Xus, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Vale, a vosaltres. Molt bon dia.
Adéu, gràcies. Mira que estava coincidint precisament ara, mentre parlàvem amb el Xus, en recordava la primera noia que ens ha trucat, el primer dia que ens ha trucat, i ens parlava de que són dolentes, de que no hi ha originalitat. I tinc una certa empatia con esto, perquè dona la sensació que s'està vivint d'èxits dels anys 80. És una sensació dura, aquesta, al cinema, tot s'ha de dir, eh? I ens ho parlarem en Peixem amb el Xus. Els missatges de WhatsApp que estàvem rebent, el 699-1309, 699-1309, i ens explicaven també això.
Hola, bones, em dic Joan, Jo personalment crec que sí que s'hauria de subvencionar el cinema espanyol. Crec que a nivell global, fora del país, hi ha com una certa indiferència o desprestigi al nivell i la qualitat de les pel·lícules que es fan aquí al nostre país. I un exemple és la pel·lícula de Lo Impossible, que va marcar una gran taquilla en el seu moment l'any 2012 i va tenir un impacte global molt gran i demostra que quan hi ha un impuls i unes ganes d'invertir en un sector concret com és el cinema, en aquest cas espanyol, doncs es poden treure grans productes.
Doncs moltes gràcies. Ningú heu recuperat cap pel·li, eh? No hi ha altre guió per recuperar pel·lis, va. Cap problema per això. També no és gaire fàcil. Bé, de seguida parlarem de música, va. Parlem de Maestro Espada, que demà estrenen i actuen al Cruïlla. Però abans, vols vendre el teu pis? Doncs si vols vendre el teu pis, Don Piso, ho tenen clar. Els de Don Piso Punès es mullen de veritat, perquè ara fan 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu. Mira si tenen clar que el vendran. Així que ja esperes, trucar a Don Piso. Pots consultar les bases d'aquesta promoció a donpiso.com i el telèfon 93 306 90 90 93 306 90 90. Don Piso.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis. 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora. 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dia 12 tenim el Cruïlla, el Maestro Espada. Fantàstic. Sabeu què? És una d'aquestes curiositats que a mi m'ha cridat força l'atenció, perquè ho peten a xarxes, ho peten, però d'una manera salvatge. I el tenim aquí amb nosaltres, l'Alejandro i el Víctor. Maestro Espada, com estàs? Benvenido.
Muchas gracias, muy bien.
Gracias estar por aquí con nosotros. ¿Qué podemos y qué veremos mañana en el Cruïlla?
Pues acabamos de grabar, mezclar, masterizar todo, no nos lo creemos, pero ya está acabado nuestro primer disco que está previsto para otoño y vamos a tocar canciones inéditas que nunca hemos tocado en directo y anticipar lo que será nuestro nuevo show de presentación del disco, o sea que estará lleno de sorpresas y de novedades.
O sea, digamos que os van a disfrutar en este caso, ¿no?
Esperemos.
Sí, además es la primera vez que tocamos a esta hora tan tarde y bueno, como dice Alex, llevamos un show diferente y con muchas ganas.
De hecho, habéis sido todo un boom, ¿no? En internet, en redes sociales, o sea, sois un vivo ejemplo del poderío que tiene el arte y a través de las redes, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Vamos, yo creo que, vamos, yo lo firmo, yo creo que sí.
Hemos ido sacando singles y la verdad es que va todo tan rápido con los últimos singles que no hemos estado muy pendientes tampoco. Ahora supongo que cuando empiezan los conciertos y tienes a la gente delante...
No, es posible creer que está pendiente, yo no me lo creo esto, ¿es posible?
Pero es que estamos, sobre todo esta semana, de ensayos con una nueva formación.
Esto sí me lo creo, pero el no creer... No voy a mirar cuánto tengo, no puede ser eso.
Yo intento no mirar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues no sé, creo que te distrae un poco eso.
¿Condiciona? ¿Eso condiciona? ¿Sí?
Sí, no sé.
¿Eso condiciona? Bueno, de hecho, mañana tenemos un estreno, ¿no?
Sí, mañana sale una nueva canción y bueno, es una así pues, como más tranquilita de las que hemos ido sacando hasta ahora y... hicimos un videoclip también, y nada, y con muchas ganas de soltar esta, que ya es como una de las últimas antes de soltar el disco entero.
¿Cómo estoy viviendo toda esta efervescencia musical que tenemos en este país estos últimos años?
Pues bueno, nosotros la verdad es que hemos estado girando bastante estos dos últimos años sin un disco fuera. Hemos tenido la suerte de que programadores de toda España, y también hemos tocado en Europa, en México, hayan contado con nosotros sin todo un disco fuera. Y la verdad es que hemos tocado con gente y artistas de todo tipo en estos años. Y yo creo que es un momento donde hay de todo, tanto en géneros relativos al nuestro como en otros. Y bueno, algunas cosas nos gustan más y otras menos, pero hay mucha variedad.
Os han colgado a veces, hay una etiqueta por ahí que se llama electrónica futurista. Sinceramente, yo es la primera vez que lo oigo. Ya llamadme gañán o como queráis, lo acepto, pero que sí. Esto de la electrónica futurista, explícame. Desarrollame la idea, aquello que cuando hacíamos el examen, ¿qué significa esto? Desarrollame la idea. Pues así, porque yo aquí me pierdo.
Sí, nos han puesto alguna más curiosa todavía, ¿no?
¿Ah, sí?
Folclore murciano futurista, electrofolk.
Folclore murciano futurista, electrofolk.
Sí,
eso. Electrónica futurista, pero las etiquetas a veces condicionan un poco. Esto sí que condiciona, ¿no?
Bueno, o sea, entiendo que de alguna manera hay que, pues, como intentar entender un poco lo que hacemos, que no es fácil, la verdad, porque nos gustan pues estos dos polos, ¿no? Como la raíz de donde somos, que es de Murcia, el folclore, y al mismo tiempo como venimos de otras escenas, pues más, pues esto, más electrónica y tal, pues el conjunto, yo entiendo que hay que mezclar palabras que a priori no combinan mucho, ¿no? Pero bueno, la verdad que tampoco estamos muy pendientes de ponernos una etiqueta, o sea, es como
que la gente le... O sea, ¿no? ¿Os identificáis y no os identificáis? Eso es una cosa que tampoco...
Bueno, es una manera, entiendo, que para la gente de aterrizar en un proyecto, ¿no? Y bueno, mientras lo digan otros, quiero decir, murciano y futurista ya así de primera ya digo, hostia, parece casi un oxímoron, entonces ya es como, ¿qué es esto, no? Tengo que escucharlo por lo menos, aunque después sea otra cosa, ¿no? Así que mira, pues la recogemos.
Mañana tenemos estreno de tema, ya con ese álbum grabado, y además, no solamente tenemos el estreno, sino que los disfrutaremos en el Cruilla, en el Festival Cruilla 2024, a Maestro Espada, con todo su etiquetaje de electrofuturista murciano, como queráis eso llamarlo, el caso, más que una etiqueta, es disfrutar del trabajo, que esa es la clave. Alejandro Vitor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y felicidades por todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Dit això, el Cruïlla ens porta moltes coses, eh? De seguida arribem a les dues, però abans, no sé si vols canviar-te el cotxe. Si vols canviar-te el cotxe, et remeto un missatge de recordmotor.com, perquè allà a recordmotor.com, amb cada quilo, podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat, i a més et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garanteixen la qualitat. Recordmotor.com, amb cada quilo. Dit això, hem parlat una mica de tot, eh? Sobretot gràcies a tots per la vostra participació. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.